Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, què tal, com estan? Els saludem dels nostres estudis de Radio Estel a Barcelona, on fem el programa La taula de l'Evangeli de la cadena Estel, Radio Estel, Radio Principat. Els agraïm de debò la seva fidelitat a aquest espai radiofònic on comentem la litúrgia dominical. Fidelitat que palesen els missatges de correu electrònic que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Gràcies per fer-ho. Conversarem amb els nostres contertulians sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 19 de durant l'any. Contertulians que avui són Maria Claustra Soler, que és religiosa de la Companyia de Maria i professora d'Antic Testament de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Hola, benvinguda.
Hola, benvingut, ben trobats.
Gràcies per haver acceptat la invitació novament, perquè van deixar un problema el diumenge passat i ho hem de resoldre, no es veu? També donem la benvinguda al pare Josep Maria Benítez, que és jesuïta, professor emèrit d'Història de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Què tal?
Molt bé, ben trobats de nou.
Gràcies per ser novament amb nosaltres, per haver acceptat la invitació. I mossèn Pere Fibla, que és capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, que és arquebisbat de Tarragona i membre del Seminari del Poble de Déu. També gràcies per ser aquí amb nosaltres de nou.
Molt bé, molt content de ser-hi.
Amics, els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa en la presentació i conducció. Antoni Huguet es cuida de les vies del so. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any és del Llibre de la Saviesa i del capítol 18.
Aquella nit de la sortida d'Egipte havia estat anunciada per endavant als nostres pares perquè se sentissin encoratjats per veure acomplerts els juraments en què havien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels justos i la perdició dels enemics, amb un mateix fet castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosaltres que vos havíeu cridat. Els fills sants d'un poble bo oferiren víctimes invisibles, es comprometeren a observar aquesta llei divina. Tot el poble sant havia de participar igualment dels béns com havia participat dels perills. Després entonaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.
Un breu fragment de la tercera part del Llibre de la Saviesa, on es fa un repàs de la història del poble, centrant-se llargament en els fets de l'Èxode. Més de 1000 anys després d'aquests esdeveniments, el savi, l'autor d'aquest Llibre de la Saviesa, cerca el sentit d'aquells fets per a descobrir el projecte de Déu i la vocació d'Israel. Si volem, podem actualitzar aquesta lectura. Maria Claustra, li ha tocat.
Bé, de fet, jo diria el Llibre de la Saviesa és com la benvinguda que l'Antic Testament dona al Nou, eh? O com una anella. Jo diria com text, és important el text veure'l en el context. I estem en un moment en què estem en Alexandria, no ens trobem a Jerusalem, immersos en la cultura hel·lenista, però un moment en què el just és injuriat, és perseguit, és calumniat. Jo diria com tantes vegades en la història. I això porta una crisi. I l'autor surt al pas, l'autor del llibre, d'aquesta situació. I què intenta? Fa una relectura del passat a la llum del present. O també intenta presentar el present a la llum del passat. Conclusió que en treu. Mai s'ha vist abandonat el qui posa la confiança en Déu. Això és important en un moment de crisi. Per això, per aquesta confiança, la lectura acaba amb lloança. És a dir, i és que sempre que en la Bíblia hi ha experiència de Déu, s'acaba amb lloança. La lloança és l'explosió, jo diria, de l'agraïment després d'una experiència de Déu.
Què hi diríem, pare Benítez? I
vol... Doncs m'ha agradat molt l'enfocament, perquè sempre hem de considerar el text, el context, però ara hi afegiria el metatext, i el metatext ens du justament a l'hermenèutica i a l'aplicació que podem fer als nostres dies. Jo m'imagino que molta gent dels que ens estan escoltant, escampats per Catalunya i potser pel món, no sé...
Per tot el món, a través d'internet, per tot el món.
Ah, és veritat, sí. No hi havia pensat, escolti, és veritat, vostès tenen un poder... Aquests, és que és de por, això.
Per tot el món. De fet, ens han arribat cartes de Polònia i de l'Argentina, també.
Doncs, mira, ara procuraré que n'arribi alguna de l'Alguer. Doncs, i tinc bons amics. Doncs, no, ara retornant a això, a l'hermenèutica, és que... molts dels oients, probablement, van escoltant lectures, la gent que va a les eucaristies, o el que vulgarment se diu assistir, que és una mica passiu, i van rebent lectures, però és que la introducció que ha fet la Maria Claustre ja trenca això. I ara, si jo afegeixo un petit toc, només petitíssim, del metatext, és a dir, això és tan... potent, aquest trosset, només aquest trosset, que és tot el poble, i el Batigà Sol ja va dir que érem el poble de Déu, i tot el poble està pendent, és això, no?, pendent de la salvació, és així, i com que se n'adona, correbarà, canta. Això és magnífic, si poguéssim ara cantar a totes les parròquies de veritat, això tindria una força enorme, no?
És que el Josep Maria ha dit exactament el que anava a dir jo.
Doncs, sí, perdona, ho retiro tot, però ho afirmo. No, ho afirmo. Que... No, perquè em desmunteu, que... si no...
Que és molta coincidència.
Això vol dir que hi ha empatia.
Hi ha empatia. Sí. No, i que realment tot el poble sant havia de participar igualment dels béns. És que m'ha vingut, m'ha vingut la participació de tot el poble de Déu... concretament la participació activa en la litúrgia, tota la força que el concili, diríem, que doncs estem encara celebrant, no? Encara estem celebrant aquest 50 aniversari, diríem, de la inauguració del concili, doncs també ens porta. I però també aquesta participació dels béns de la salvació, i perquè havia participat dels perills, diu aquí, eh? És a dir, que d'alguna manera doncs ja tot va junt. Eh? És el 100 per 1 en persecucions. És sempre aquesta, diríem, aquesta unitat de vida. I en aquesta participació, doncs també el fet de sentir-nos poble de Déu. Parlant d'aquesta figura i d'aquesta imatge, jo crec que no... I ara potser no va molt en la lectura, però crec que estem tornant una mica a redescobrir aquest aspecte del poble de Déu, traient-li tota aquesta cosa, aquesta càrrega potser sociopolítica i tal, perquè la idea de poble de Déu en el concili va ser quelcom revolucionari, veritablement, no en un sentit així, de contrari a la jerarquia, sinó com una cosa, diríem, de fer participar a tots dels béns de la salvació.
Els proposo que comentem breument el Salm, a la llum també de tot això que estem parlant, que un Salm és el 32 i té per resposta... Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Què hi dirien?
Bé, és senzillament un cant en relació amb el que dèiem abans. És el crit de festa per un poble que ha experimentat la salvació i que se sent ben augurat. I això, aquesta experiència de Déu el porta a la lluança, i la lluança alimenta la confiança. Perquè a vegades hi ha molt la pregària. La fe s'alimenta en la pregària. I és un cercle hermenèutic. Jo diria que la importància... I acaba bonic. Que el vostre amor no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. Si aquesta frase li donéssim vida, la féssim nostra, com diuen en castellà, no? Otro gallo nos cantara.
Però és a dir, què ens frena per fer-ho? Vostè què creu?
Tenim molta por.
Por de què?
Jo diria, tenim por i inseguretat. Primer, de Déu, perquè ens l'imaginem. I segon, estem en l'era, ens costa creure a les fosques. És a dir, i és molt actual aquest tema, com tant la lectura com el Salm. Estem en l'era, diuen, del microones, del clínex i de l'aspirina. O sigui, dit i fet. Vull... Sí, sí. I després, en aquest sentit, fer servir i dansar. I no s'aguanta el més mínim sofriment. Sí, sí. Doncs en aquests moments, aprendre a tenir esperança, a tenir paciència, a agrair, a celebrar, confiar, és important.
Bé, aquí estic envaït dels mateixos sentiments, perquè l'esperança en el Senyor és això que acabeu de dir. Benvolguda companya Maria Claustre, és que és així. Perquè quan ens fiem d'aquest Déu, llavors sí que se'ns obre l'esperança. Estic d'acord. Sí, sí, molt bé.
Sant Pere, vostè també hi està d'acord o què?
Home,
això faltaria... Per què tenim por? Una mica la Maria Claustre. Segui el fil. Vostè que, des de l'experiència pastoral,
des
què diria?
Des de l'experiència pastoral...
Per exemple.
Sí, sí que es constata que hi ha... Però jo penso que és una realitat, diríem, antropològica. L'ésser humà, podríem dir que neix necessitat en tots els aspectes i no és una cosa negativa. És que la condició de criatura és una condició, diríem, que en el fons ens constitueix també, ens dona identitat. El fet d'haver de necessitat sempre d'algú altre, dels pares, és a dir, de la relació, l'ésser humà, el fet de ser relacional és quelcom constitutiu. Aleshores, clar, en aquest sentit, vull dir, no, l'autosuficiència, o sigui, la tendència seria l'autosuficiència i el fet de necessitar, doncs potser ens dona aquesta por, no? Perquè no acabar-te de fiar, no? De l'altre, no? Sí, sí, del claustre.
Em recordo del poema de Blai Bonet, que diu, quantes vegades us he dit, parla de Jesús, no tingueu por i mai no us ho heu pres com un manament. Si teniu por és que no sabeu què us passarà. I si no sabeu què us passarà és que encara no heu triat entre el càlcul de probabilitats i jo. Els meus són atrosment decidits i valents. Diria, en el fons, m'agrada, el poema és molt més llarg, sí, el trobo genial, sí, si no em recordo. És a dir, llavors diuen, la por dels animals. És a dir, sí que és humana, però quan tu saps, ben apuntalat, el nen petit que s'ha aferrat
al pare...
El pare no té por.
Ja no té por. Sí, afegiria que la por, en aquest sentit que explicava el mossèn, que ens agafa tant, és la contraesperança. El que té esperança la supera.
Sí. Doncs ara, per anar bé, hauríem de continuar endavant en aquest mateix ritme de conversa, tan interessant com està sent fins ara. Escoltem la segona lectura de la Carta als Hebreus i del capítol 11.
Germans, creure és posseir anticipadament els béns que esperem, és conèixer per endavant allò que encara no veiem. L'Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abraham, quan Déu el cridà, obeir la invitació d'anar-se'n a la terra que havia de posseir en herència. Sortir del seu país sense saber on aniria. Gràcies a la fe, residia en el país que Déu li havia promès, com si fos un foraster, vivint sota tendes igual que Isaac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat, ben fonamentada, que té Déu mateix com arquitecte i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge, tot i la seva edat avançada, i és que va creure en la fidelitat de Déu, que li ho havia promès. Per això, d'un sol home ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar. Tots aquests moriren en la fe, sense haver posseït allò que Déu els prometia, sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, i confessant que eren estrangers i forasters en el país.
L'autor de la Carta als Hebreus ens presenta aquí la fe en relació amb l'esperança, per mostrar-nos a continuació, com a models de persones que han cregut, diversos personatges de l'Antic Testament. Remarca també el caràcter paradoxal de la fe, posseir sense tenir encara,
Conèixer sense veure. Actualíssima, aquesta lectura. Maria Claustra, vol començar vostè? Com que la tinc a la dreta, sempre miro més cap a la dreta. Disculpi, eh?
Bé, no. La carta als hebreus s'adreça a una comunitat cansada. Està de tornada. S'ha refredat l'amor primer. I ara li pesen molt les adversitats, els contratemps, i alguns abandonen. Hi ha desercions. Per tant, jo diria que és molt propera. I l'autor, jo diria enèrgic, impulsat per l'esperit, escriu aquesta carta. I els diu que fe és aferrar-se a allò que s'espera. I això no és nocional, no és ideològic, és experiencial. I aleshores posa models, els antics els eren febles, tot, però es van mantenir ferms, van apostar.
Sí, fent una versió hermenèutica que dèiem, acomodació al moment actual, hem al·ludit en altres moments a la famosa aquesta situació, que ara sí que diré la paraula de crisi, perquè sempre em fa una mica de... Em posa la pell de gallina, això, perquè és brutal, és una cosa que fa patir moltíssim. Bé, doncs, esclar, aquí darrere d'això, si apliquem hermenèuticament aquest missatge, és d'aixecar els ànims. O sigui, animeu-vos, tireu endavant. Seria això, no? I per què? Perquè no heu de tenir por, perquè esperem. Havíem comentat també abans l'esperança és justament no tenir por, no? Per tant, en el missatge final, per favor, els que ens escolten, és clar que haurien de caure en el pessimisme, però que no es destrueixin, que siguin també optimistes, però com que no és possible, que siguin pessi-optimistes. Tot junt. Pessi-optimista.
I opti-pessimistes?
I opti-pessimistes podia ser, però és molt ingenu, perquè podia dir que partés d'un optimisme molt infantil, i llavors el xocar amb la realitat cau en el
però
pessimisme.
Però imagini's que un oient diu, sí, però el pare Benítez no sap que jo fa 2 anys que no tinc feina, que tinc 3 fills, és que tinc prou feina. És com, que és... com un cristià parlo, eh?
Sí, sí, un... Com els animaria un company d'autobús, com els del papa aquest actual francès, que diu que agafava el metro i l'autobús, no? Val. És que jo, en aquest sentit, no sóc com model, perquè jo he pencat molt, crec, no? Però és que no m'he trobat en situacions tan angoixoses. Aquest és el punt. Però, en canvi, sí que puc estimular la gent. Fruit d'haver tractat milers de persones, i ara no fardo, eh? No fardo. He donat quantitat d'exercicis a monges. I ho necessiten, les pobres monges, ho necessiten.
Va, animi'ns, va.
I n'he curat d'angoixades, pobretes, per tonteries. Però com us angoixeu per això? Bé, val. I he tingut alumnes de tot el món, com alguna vegada he explicat. I n'he tingut un que era víctima de la bomba atòmica dels francesos de la Tolon de Mururoa. I estava ja prohibit fer experiments atòmics. I tots tenien càncer, tots. I aquest, que era extraordinari d'intel·ligència, ja estava tocat. Això ho he conviscut, ho he viscut juntament. I dels que la pobra gent està ofegada per qüestió econòmica, n'he tocat moltíssims.
Però com ens animaria a veure?
Els animaria...
Sí,
home, aquí ve el punt. Quan comencem a fer el que ha dit la Maria Claustra, una acceptació de que tot no s'acaba aquí, tot ens transcendeix. El text, el metatext, no? El metatext, va endavant, pregueu, entreu en vosaltres mateixos, contempleu, esclar, diu, si em moro de gana, sí, bueno, doncs mira, esclar, és molt fumut morir-se de gana i dir-li que germà, endavant, no? Però suposo que el públic que m'està escoltant ho comprendrà el que intento transmetre. No vull ser irònic ni sarcàstic, però em sembla que hi ha motius per ser pessi-optimista.
Vostè mossèn Pere, que hi afegiria res o ens animaria d'una altra manera? Com ho faria?
Jo crec que aquest text és molt escaient, també, perquè estem en l'any de la fe. I és un himne a la fe magnífic. Ara, el que diu aquí, realment, si pensem i si ens adonem, doncs podem veure si tenim o no tenim fe, perquè és molt senzill. Diu, posseir anticipadament els béns que esperem. És a dir, posseïm el regne, què esperem? Clar, anticipadament els béns que esperem uns béns diríem, que ens toqui la loteria o unes coses, diríem, que evidentment... Quins són aquests béns, no? Se suposa que són els béns que es realitzi la intenció de Déu, no? És a dir, d'alguna manera, la fe es mostra en la possessió, diríem, que Déu és la teva possessió.
Bé, en tot cas, a través de l'Evangeli segur que sortirà algun tema relacionat, sens dubte, amb això. Escoltem l'Evangeli, que és de Sant Lluc i el capítol 12, però abans recordem que estem compartint aquesta tertúlia amb Maria Clausta Soler, que és religiosa de la Companyia de Maria i professora d'Antic Testament de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'ISCREP, amb el pare Josep Maria Benítez, que és jesuïta, professor emèrit d'Història de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i amb mossèn Pere Fibla, capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, del Arquebisbat de Tarragona i membre del Seminari del Poble de Déu. Ara sí.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
No tingueu por, petit ramat. El vostre pare es complau a donar-vos el regne. Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. Feu-vos bosses que no s'envelleixin, aplegueu-vos al cel un tresor que no s'esgotarà. Allà els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no fan malbé res. On teniu el vostre tresor, hi tindreu el vostre cor. Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat us dic que se cenyirà, els farà seure a taula i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Feliços si els troba sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada. Estigueu-ne segurs, si el cap de casa hagués previst l'hora que el lladre vindria, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.
Pere li preguntà:
Senyor, aquesta paràbola la dieu només per a nosaltres o per a tothom?
El senyor li respongué:
Qui és l'administrador fidel i prudent a qui l'amo confia el personal de servei perquè els doni a temps l'aliment que els pertoca? Feliç aquell servent si l'amo, quan arriba, troba que ho fa així. Us asseguro que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servidor pensava: el meu amo triga a venir, i començava a pagar els criats i les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, el seu amo tornarà el dia que ell no sospita i a una hora que ell no sap, i el condemnarà a la pena dels traïdors. L'esclau que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha preparat o no ha executat allò que l'amo volia, rebrà de valent. Però el qui, sense saber què volia l'amo, ha fet coses que mereixen assots, rebrà més poc. Tothom exigeix molt d'aquells a qui ha donat molt. Tothom reclama més d'aquells a qui ha prestat més.
Un grapat de consells de Jesús als deixebles. Ens parla de la providència divina, de l'almoina, de la vigilància, de la fidelitat, del retorn del fill de l'home, de la recompensa, del càstig. En definitiva, moltes coses a dir. Per tant, abreujo el meu comentari perquè vostès puguin parlar com tertulians.
Bé, es podria resumir en dos punts. És una crida a la confiança. Perquè al llarg de tota la història de salvació Déu promet. Però entre la promesa i l'acompliment hi ha un temps de desert. I aquí hi ha espai per a la fe. I això és important. I segon, una crida a estar amb ella. Déu està venint a cada moment. És una crida a viure el moment present. Déu està venint i no podem tenir els ulls al clatell. Llavors aquí s'introdueix, jo diria, la figura de Pere, però en el fons és el lector, el que està cridat a donar una resposta. El deixeble ha d'estar sempre a la guait. Hi ha una frase que diu: la festa, el banquet. I diria, sempre aquesta vinguda, vull dir, no podem desvincular-lo de l'aspecte festiu. Nosaltres hauríem dit que la vinguda al Regne de Déu és semblant a unes vespres. No, no, no. Sempre és una festa, a un banquet, que implica compartir i l'aspecte celebratiu.
Qui continua? Pare Benítez?
Mira, si vol que continuï per jo, exemple, afegiria sí. Que és aquest el punt d'estar ballant, alerta, a la guait, amb tensió. Però no vol dir angoixat. O sigui, amb tensió. que vol dir ulls oberts, les orelles a punt, escoltant, observar i interioritzar tot això perquè per fer aquest salt que tant de bo, esclar, jo amb paraules ho puc estimular així, però només amb paraules de moment, no? Però, de fet, és un estil de vida. I tant de bo els nostres oients i oientes, les cristianes i els cristians, ho visquessin des de dins això, no? Perquè hi ha aquest moment de parèntesi o de desert o d'espai entre el que és la promesa i l'acompliment, però que confiïn i, per tant, que s'omplin de fe.
Mossèn Pere?
Sí, la visió aquesta del banquet també és veritat, aquesta vetlla. Jo sempre he pensat que una cosa és la vetlla, a vegades quan parlem de vetlla, vetlleu i tal, es pot enfocar com si fos una vetlla de por, eh? És a dir, ai, que vindrà, que ens enxamparà. A vegades aquesta interpretació és possible. En canvi, és molt, molt diferent la vetlla de la por a la vetlla de l'espòs o de l'esposa, perquè ve l'esposa. En aquest sentit, també, aquesta visió del banquet, que és un banquet, diríem, per tant, és una festa, i és una festa nupcial. O sigui que, precisament, hi ha aquesta experiència que hi és, diríem, al llarg de tota la Bíblia, diríem, com una de les formes com Déu s'expressa, no? en aquest desig de celebrar l'amor. És a dir, Déu no ens estima només, diríem, com, no sé com dir, no? Com si fos, mira, perquè toca, no? Sinó que és per celebrar. I aquesta, diríem, aquesta dimensió celebrativa que s'expressa en la litúrgia, lògicament en la vida cristiana, però que s'expressa en la quotidianitat, no? Seria aquestes...
Bé, jo no diria ara que estem en l'any de la fe, sí. I clouríem dues. Primer, seria bo revisar la nostra imatge de Déu. La imatge que tenim i la imatge que transmetem. Sí. Per aquí s'hi juga molt. Segon, la fe ha d'anar germanada de la confiança. No és una cosa creure el que no veus. A vegades la fe és caminar amb un sac de dubtes a l'esquena i no llançar el sac. Uh-huh. I abans tu parlaves en aquest sentit com de què diríem un... Jo diria, amunt de la crisi, amunt que té por, què diria? No baixa els braços. Lluita. Confia, però lluita. I acabo en aquest sentit amb aquella breu anècdota que diu que un li deia, senyor, cada dia anava a la capella, senyor, per favor, que em toqui la loteria, que tinc una dona i tinc criatura, senyor, que em toqui. I res. I va l'any demà, i va l'any demà. I torna, senyor, però si t'ho vaig dir ahir, acabarem malament. Senyor, per favor, i vos no em feu cas. I sent una veu que diu, però home, compra un número.
Ah, és a dir,
a vegades, és a dir, hem de mirar en aquest sentit, hem de posar-hi...
De posar el gest.
Hem de posar el gest, no claudicar. Uh-huh. I sobretot, ser solidaris. Uh-huh. A vegades ser solidari amb el qui s'ho està passant malament. Uh-huh. És a dir, la fraternitat, la solidaritat, ajuda a trobar nous camins, a desvetllar la creativitat.
Molt bé.
Doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Antoni Huguet, vol dir que hem arribat al final del nostre programa en el que hem comentat, encantats de fer-ho per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge 19 de durant l'any, i ho hem fet amb els nostres contertulians, la Maria Clausta Soler, a la que agraïm la participació al programa, amb el pare Josep Maria Benítez, moltes gràcies també a vostè, i amb mossèn Pere Fibla, també gràcies. I, amics, amigues, ens falta només de dir-los que, sisplau, siguin amb nosaltres la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau. Mm-hmm.